Doncs mira, avui és el Dia Mundial de la Enginyeria Clínica. L'importància de les enginyeries a l'art de buscar solució als problemes. I permeteu-me que li digui així a una enginyeria, l'art de buscar solució als problemes. Però és que avui també és el Dia Mundial de l'Estalvi d'Energia, una cosa que fa 10 anys, doncs segurament ningú ens l'haguessin plantejat, però que avui en dia, i quan ens toquen la butxaca, tots ens ho mirem. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres, portes d'un nou cap de setmana, 21 d'octubre del 2022, hores d'ara, a punt d'arribar als 20 graus a la ciutat de Lleida. Ahir, per fi, va ploure a la ciutat de Lleida. I dic així perquè és que darrerament plovia per la zona, a la província, que està perfecte, eh? I escolta, si ha de ploure, que plogui a la muntanya, que acabe doncs, baixant cap a tot arreu, a través dels rius, però la terra ja ho necessitava. La terra ja ho necessitava. Estem parlant d'entre 10 i 16 litres per metre quadrat a la ciutat de Lleida, perquè depenent del barri o de la punta, doncs, però vaja, per aquesta forquilla anem. Tempesta amb llamps, trons, aiguat ràpid, per entendre'ns, aquest és el que no va del tot bé a la terra, però més que necessari. Però parlem, ara parlarem amb l'Armando Álvarez, eh? Però parlarem, per exemple, de 16 litres al Soleràs, de 21 a Mollerussa, d'uns 9 al Picat, de 15 a Camarasa, 20 al Batàrrec, 15 a Balaguer, 20 a Juneda, 75 a Espot, 40 a Sort, 41 al Pont de Suert, 51 al Viu de Llevata i 39 a Viella. Per tant, ja veieu que és força irregular, però que ha deixat aigua a tota la província lleidatana. Mira, va, que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, que ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Amb molta irregularitat, però aigua pràcticament a tota la província.
A totes les comarques de Lleida, gairebé a totes les poblacions, en uns mínims de 5 litres al sud-est de les Garrigues, on més va ploure, el Vilosell, de l'Albi, la població de Boles o menys, i un màxim allà cap a l'Alta Ribagorça, les cims del Pirineu, allí sí que va ploure força, 40, 50, fins a 74 litres es pot, 2.500 metres d'alçada, aquesta és l'aigua més bona, perquè és més aprofitada, baixa cap als pantans, a través dels rius i els rierols, i bueno, les comarques de Lleida ahir van ser les que van rebre l'aigua, eh? La resta de Catalunya molt poca cosa. Clar. Perquè venia de sud-oest, era degut a aquesta borrasca que és atlàntica, i ahir és que només plovia una mica. A Galícia, Extremadura, a les cares sud de les Serralades i a Lleida, i Osca, eh? Perquè la província d'Osca també ha rebut unes quantitats molt importants, de 40-80 litres, sobretot al Prepirineu i al Pirineu cara sud. Aquesta tongada sí que sembla que s'hauria acabat, però hem de dir que el dèficit és molt gran, que hauria de continuar a ploure, que aquí a Lleida, estos 10 i 16 són els únics litres que han caigut en guany, que la mitjana és de 43, que octubre és el mes més plujós de l'any, però encara li quedarien, ens vendria bé uns 30 litres més.
Com a mínim.
Però bueno, queden pocs dies i no hi ha previsió de molta pluja, tot i que alguna podia caure el cap de setmana, però poca en general. Hem de dir que la reculada de la temperatura ahir a Lleida va ser extraordinària. Havien tingut el dimarts 30 graus.
Clar, d'on veníem, eh?
Dimecres 27, i ahir no va arribar ni a 20, que és la més baixa des del 2 de maig. A octubre només tenim dos dies amb temperatures molt baixes, el primer dia 7 graus de mínima i ahir que no va arribar 20, però els primers 20 dies, la mitjana dels primers 20 dies és la més càlida de tots els primers 20 dies dels darrers 82 mesos d'octubre. És a dir, que venien de molt amunt. Sembla que el cap de setmana queda una mica tocat, però no com ahir, que va estar tot el dia tapat, plovisquejant fins a la tempesta de les 9:30 del vespre. I tenim un cap de setmana entre resol, sol a estones, núvols, alguna precipitació, sobretot al Prepirineu i al Pirineu, però ja no importants, no d'aquestes quanties de 30 i 40, ni molt menys, i fins i tot a la plana de Lleida hi ha una previsió que dubta, dubtosa, que podia ploure una mica diumenge, però tot plegat poca cosa.
Bueno.
Les temperatures sí que es recuperen, potser amb prou feines arribaran entre 20 i 25, 20 al Pirineu, 25 a la plana de Lleida, i hi hauria una remuntada de temperatures important, que jo no me la crec perquè han ficat temperatures molt altes per la propera setmana, sobretot a mitjans de la propera setmana. No me puc creure...
que estarem a finals d'octubre.
30 graus a mitjans de la propera setmana.
O sigui, finals d'octubre, en fi. Sí. Armando, escolta, com es diu la borrasca aquesta? Perquè ja saps que ara li posen nom.
L'han ficat el meu nom, i què vols que li digui? No, però això és un conveni de 5 serveis metrològics.
Ho sé, no, em vas passar, em vas passar el llistat i dic, ui, la següent toque a Armando. És la borrasca Armand.
Sí, però ja se'n va cap a les Illes Britàniques, però bé, una altra, vull dir que la setmana que ve continuarem que en aquest flux de vents del sud-oest que deixa molta pluja, sobretot a la façana atlàntica de la península Ibèrica, Galícia i Portugal, menys cap a l'interior, i aquí ens envia vents del sud, per això són més càlids, i les temperatures sembla que arribarem a la castanyada, ai, doncs, sí. Temperatures molt suaus.
Sí. Armando, escolta, parlem dimarts vinent, que a veure què hem de dir de temperatures. Gràcies, Armando, bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana.
Que, per cert, degut a les pluges d'ahir, per exemple, al barri de Cap Pont s'han denunciat petites inundacions, però no per la quantitat d'aigua que va caure, sinó perquè els embornals de claveguera estan bruts i no fan la seva feina. Per això es queixen i per això s'acumula tanta aigua en segons quins llocs. Ràpidament, la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
És cert que a partir de la una, a un quart de dues aproximadament, estarem nosaltres Jaume Rullán, regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica. Amb ell parlarem del Som Cinema, del Jazz Tardor i del Festival Intangible, a més del Museu Morera i del Pla de Biblioteques. Però ara t'explico que joves agricultors i ramaders de Catalunya exigeixen al Departament d'Acció Climàtica que concreti quan preveu abonar la bestreta dels ajuts directes de la política agrària comuna de la PAC, tenint en compte les dificultats que viu el sector agrari davant l'encariment dels costos de producció i la caiguda de la collita en diferents sectors per afectacions climàtiques i meteorològiques. Ahir t'ho deia, no es creuen el que diuen. T'ho explicava ahir, i no és que un sigui un savi ni que adivini coses. Observo i escolto. Et diuen una cosa, no se la creuen, perquè després no actuen en conseqüència. T'ho explicava ahir. Si no pots fer una cosa, no la diguis. Doncs el mateix. Les ajudes, tranquils, velen les glaçades. Escolta, els primers davant de la televisió, ràdios, a fer declaracions, la foto, el que diem. Però després passen setmanes i mesos i allò que vaig dir, res, no arriba res. Hi ha molts problemes. Més històries. Ahir t'explicava que la Diputació de Lleida porta 2 anys i es plantarà 3 anys de retard amb el que va dir de la distribució de la fibra òptica pel territori. Ens omplim la boca de dir que no, que el territori, que la gent s'ha de quedar a viure, que hi ha d'anar a viure. I tranquils, que per això farem això de la fibra òptica. 3 anys de retard. Després resulta que la gent marxa. Clar que marxen. Has escoltat alguna vegada parlar amb un polític o una política de hem de cuidar la tercera edat, les persones dependents són el primer per nosaltres? Ho has escoltat, oi? Doncs mira, resulta que el govern està content. És curiós. El govern està content. Està content perquè diuen que l'augment de l'aportació que ha fet amb l'Estat al sistema d'atenció a la dependència ha permès reduir la llista d'espera, però no l'ha fet desaparèixer. Per tant, estan contents. I mentre estan contents, resulta que a Lleida hi ha 2.816 persones pendents per poder accedir al sistema, de les quals més de la meitat, el 53,7%, encara han de passar la valoració per saber quines prestacions tenen dret. Però estan contents. A mi li faltava dir que estan satisfets, també. Contents i satisfets. Que estem parlant de prop de 3.000 persones dependents que necessiten ajuda cada dia. No ja ho veurem. No ja en parlarem d'aquí un mes, un any. No. Ja. Ahir. 2.800. Més. A més, amb un tant per cent força elevat de persones de més de 80 anys, però estan satisfets. Mentrestant, política local. Esquerra i Junts demanen explicacions a Fèlix Larrosa per celebrar un míting. Ho van fer al Mercat del Pla. Fèlix La Rosa diu que Pueyo va fer el mateix al Museu de l'Aigua. Aquest és les baralles de pati d'escola. Que tu has fet això, no, tu més. Pues això, però entre alcalde de Lleida, primer tinent d'alcalde i cap de l'oposició. Aquest és el nivell, eh? Aquest és el nivell. Mentrestant, a Pardinyes, al club de futbol, els havien d'haver canviat la gespa el mes d'agost i ahir ja van dir que parlem-ne al març del 2023. Parlem-ne al març del 2023. Al cap de dos mesos hi ha eleccions. Igual, és una casualitat. Igual. I així anem. Qui dia passa any empeny i aquí no passa res. En fi, mira, acabem amb una notícia econòmica i és que ja saps que no és local, però ens acabarà afectant. Els països de la Unió Europea van assolir finalment un acord per desenvolupar fórmules que puguin abaratir l'energia, com treballar per estendre el mecanisme ibèric a tota la Unió Europea, crear un sistema voluntari de compres conjuntes de gas o dissenyar un límit al preu d'aquest hidrocarbur. A veure si això ho notem a la factura de ja d'aquest mes, si pot ser no a la del següent.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Ens espera l'Andrés Rodríguez, el seu redactor en cap. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, llegó la lluvia, por fin. Y además no en fin de semana, que también torpedea un poco las actividades al aire libre.
Bueno, a mí no me hace ni chispa de gracia, pero bueno.
Hombre, pero ya se necesitaba, ¿eh?
Sí, pero ¿para qué? Para pillar un buen resfriado, ¿no?
Pero si te vas a comer las castañas en manga corta.
En manga corta no, ya verás tú cómo no, que dentro de nada estaremos todos temblando de frío.
¿Quieres decir? Yo,
sí, tanto que sí.
Yo creo que viene en tren, que llega tarde el frío este año.
Bueno, y cuando venga nos arrepentiremos
eso sí,
todos, ¿eh?
Eso sí, pero eso ya lo sabemos de cada año. O sea, no nos pasamos el verano quejándonos de la calor, que de verdad ha hecho mucha. Tú no, porque eres un caso excepcional. Pero después viene el invierno y nos quejamos del frío. Bueno, pues ya está, así nos entretenemos todo el año.
Sí, el caso es quejarse de algo.
Claro que sí. Bueno, Andrés Rodríguez, explícame, va, ¿tenemos propuestas de música?
Sí, bueno, claro, tenemos el salón este de la cerveza, el Servicio.
Ah, sí, el Servicio, es verdad.
Que, bueno, cada vez la apuesta es más pijotera porque ahora está en la plaza de la Yecha. Pero bueno, ¿eso sabes qué significa? Que los que vivimos en Pardiñas no tendremos sitio para aparcar en tres días.
Bueno, hombre, hay el parking subterráneo, la zona de...
Sí, ya quedarán. Bueno, ya conozco yo, detrás, ya conozco el percal de por ahí.
Detrás de la escuela, por ejemplo, bueno, no sé...
Sí, bueno, es igual, pero al menos habrá música en vivo y mira, empiezan hoy a las 8:30 con en LAM. Además...
Espera, voy a decir que, no, ya lo has dicho tú, pero porque la gente está muy acostumbrada, que aquest any el Servicio comença avui, però estan a la Llotja, on se feia abans la festa
la
del...
Lo,
sí, bueno, on es feia abans la festa del vi, per entendre'ns, entre Vitas i la Llotja, aquella plaça que queda allí al mig, doncs allí estan, eh? I que no anem a buscar-los als pavellons de Fira de Lleida.
Hombre, yo creo que por ubicación es un acierto. Ahora... que sería cuestión de invitar a la ciudadanía que fueran dando un paseo.
Oye, eso tienes razón, pero hoy discutíamos con Sergi, por ejemplo, hablábamos de que igual el Servicio es más para primavera y lo del vino para ahora, para el otoño.
Sí, porque el vino entras más en calor, que la cerveza es más para refrescar.
No sé, eso es para buscarle, pero bueno, escolta, que avui, demà i diumenge, a la plaça de la Llotja... tenim el Servicio, ja sabeu que és per provar la multitud de tipus de cervesa que hi ha diferents, eh? I a més és la manera de fer aquests tastos. I a més, acompanyats de música, ¿verdad?
Sí, música en vivo, que és lo que interessa, que també eso va muy bien, tomarte unas cervecitas y estar escuchando pues las propuestas que de las bandas de por aquí. Y pues lo que decíamos, que hoy empieza a las 8:30 con Emlam, que es el músico leridano Arnau Moreno, con su proyecto en solitario, que está a punto de sacar su disco Hotel Chicle Punk, que saldrá el 4 de noviembre, sí, sí. No, no, este es un gran personaje. Este fue road manager de los Coers y backliner de La Pegatina. Y cantante, lo quito, lo pongo. Hasta que, mira, se ha decidido hacer su historia en solitario y, bueno, y está tirando porque está triunfando. Ha estado girando por salas y este verano ha estado un montón de festivales. Está abriendo el festival Coca-Cola Music Experience, que es uno importante aquí en España.
Sí. Hoy a las 8:30. Mañana sábado.
Mañana sábado a las 12:30 para hacer el Bermud, pues los Blankers Jazz Quartet, que hacen swing, un poquito de jazz, así que es buena hora para eso. Sí. Y a partir de a las 7 están Valdivia and the Boo Band. Estos son los que la Plaza del Caragol, que les quitaron el bolo que tenían para transmitir el partido del Lleida.
Es verdad.
Eso por si acaso alguien nos acordaba.
Sí, señor, sí, señor.
Y luego a las 10 están La Cosa Nostra. Y luego el domingo a las 6 de la tarde La Niña Paracaídas. Y a las 19, a las 7 de la tarde, Satem. Bueno. Música urbana por un tubo.
Esto estará allí mismo, ¿eh? En la Plaza de la Llotja.
Sí, sí. Bueno. En Llotja, sí.
Son 6 actuaciones en 3 días, comienzan avui.
Vale. Y como hablábamos de música urbana, pues más música urbana hoy en Aboite, con el Paul Joven, en su proyecto también como Joven, con banda. En Aboite, ya lo he dicho, a las 11 de la noche por 10 euros. Tenemos más cosas. ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos a ir? Pues a Lantares, que en Lantares también hay una cita semanal siempre. Hoy viernes tendremos a las 10:30 a Jan Bonnet. ¿Que quién es este? Pues un guitarrista. ¿Y qué guitarrista? De los Strombers, que también pues se lanza en solitario y en formato de trío y hace pues presenta su primer EP Limited Edition. En esta misma sala, el sábado a las 10:30, vuelven a Lantares, pues la cantante Tui Higgins, acompañado por el magnífico pianista Xavi Monge, que ambos pues ya hacen pues eso, jazz y un poquito, mucho de música de cantantes femeninas.
Tui Higgins, que coincidimos una vez de jurado en el directe.
Sí, luego cenando nos lo pasamos muy bien.
Sí, además. sí, es verdad, uy, pero hace tiempo, ¿eh?
Yo hace tiempo. Me acuerdo que le cantaba toda la noche yo, bailando un tuit.
No, me acuerdo. Uy, hace mucho tiempo, era el directe en el Café del Teatre, mucho antes de la pandemia, pero mucho antes de la pandemia, ¿eh? Pues ya te digo que igual hace 10 años tranquilamente. En fin.
Sí, tanto.
Bueno, no hablemos de años, bueno. que no. Venga, va, dime dos cositas más.
Que dicen de que los años son números, pero no, tampoco nos engañemos, ¿eh?
No. Va, que la semana que viene, la semana que viene me explicarás lo del Gran Castañazo. Pero vamos con esto.
La ley. El rockabilly con guiños de punk rock se instala en Lleida con dos bandas esta noche en el Café del Teatre a partir de las 8:30, 12 euros. Vienen de March, que es una banda de Berlín fundada por el leridano Edu Baró, y 13 Bats en vivo.
Ay, o sea, que baja un poco la temperatura y te me resfrías.
Sí, me parece que sí, que se te ha metido algo en la garganta.
Bueno, pues nada.
Bueno.
Oye,
y luego
venga, va, la última.
En el Café del Teatre tenemos a la Fundación Tony Manero, que incluye Lleida en su gira de despedida tras 25 años con el disco, bueno, su gira que se titula El Último Baile.
Vale. Pues nada, oye, vámonos con el Melo Malo, va, que coge aire, quítate la carraspera y vamos a escuchar de viva voz el Melo Malo que nos ha preparado Andrés Rodríguez.
Ilegales anuncian que el próximo 25 de noviembre reeditan su emblemático primer álbum de título homónimo a la banda que lidera Jorge Martínez y lo hacen con el sonido remasterizado y acompañado de material extra como parte de la celebración de su 40 aniversario. Es decir, que junto a temas conocidos del rock español como Problema Sexual, Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes o Yo Soy Quien Espía en el Juego de los Niños, el relanzamiento incorporará también temas de las mismas sesiones de grabación, maquetas y tomas alternativas inéditas. Los coleccionistas también tendrán oportunidad de tener una selección de las grabaciones en directo llevadas a cabo personalmente por el bajista Willy Vijande, correspondiente a las giras de los años 1984 y 1985. No hay que olvidar que ya en la cima de su éxito y con solo 3 discos de estudio publicados, Ilegales, agotados de esperar el fin y Todos están muertos, Ilegales publicaron en 1986 un doble disco en directo que se grabó en la histórica discoteca Big Ben de Mollerussa. Este álbum conmemorativo se publicará en diferentes formatos, incluyendo una caja con todas las canciones repartidas en 3 vinilos y 2 CDs. Lo que muchos tal vez no sepan es que el proyecto Ilegales nació a partir de una primera banda llamada Maxson, que Jorge Martínez compartió con su hermano Juan Carlos y que han llegado a reconocer que cometieron algunos hurtos para poder financiarse en sus primeros años. Por de ahí lo de Ilegales luego. A mí ese primer disco me llegó al alma desde que vi esa portada con la imagen icónica elaborada por el artista Oukalele hasta que la aguja de mi tocata recorrió miles de veces los surcos de tan preciado vinilo. La gran calidad técnica con un sonido nítido en un tiempo no demasiado brillante en esos menesteres con tantos grupos noveles llevó a Jorge y los suyos a ganar el concurso de rock Ciudad de Oviedo en 1981 y un año más tarde editar este álbum imprescindible que del ámbito independiente pasó a manos de una multinacional. He visto a Ilegales en directo y he compartido charlas, risas y copas con Jorge Ilegal en muchas ocasiones, desde la Melody, ahora la Boite, hasta el Caliqueño Rock de Juneda, pasando por la añorada Sala V de Balaguer. Es un tipo genial, una mezcla de rocker, mod y punk con un punto de salvajismo que le hace diferente. Un letrista ácido, sin pelos en la lengua, ni en la cabeza, porque está calvo, que podría volver por aquí para cantar a quienes todos sabemos aquello del hola mamoncete. Oh yeah.
Ay, los Ilegales. Ahora entiendo dónde viene el nombre, ¿eh?
Claro, claro. Oye, y por cierto, no me gustaría despedirme sin decir de que este martes pasado se nos fue Robert Gordon, uno de los revivalistas del rockabilly, con 75 años. Actuó en la Sala V de Balaguer en el 93 y, bueno, allí menospreció un poco al público porque acudió a la cita rockera sin tupé y llevando una colita, cosa que no agradó a la mayoría.
Vaya hombre.
Sí, sí. Y luego también en un festival de Calella actuó, actuó con él el pianista leridano Andreu Ros.
Uh-huh. Bueno.
Se ha ido al Gran Hotel con 75 años.
Vaya, pues nada, vamos llenando habitaciones del Gran Hotel, sin querer, vamos. En fin, Andrés...
Sí, bueno, no, que cada vez abren más, ¿eh?
Ya lo sé. Andrés, oye, que tengas buen fin de semana, va.
Igualmente, nos vemos en servicio, ¿vale? Echando unas birritas.
Venga.
Y escuchando música en vivo, claro.
Claro.
Venga, pues, larga vida. Oh, yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja és el moment en el que parlem de cinema, és el divendres de cine i és amb ella, amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Laura González i aquesta nova sintonia d'aquesta temporada 22-23. Farem una repassada de la cartellera amb les estrenes del dia, la Laura González amb la seva taula de fitness, aquí als estudis. És que només em cal que et posi 4 notes de música, Laura, perquè et comencis a moure, eh? No et fa falta res més.
Home, però així li dono vida a l'estudi.
Home, però pues, avisa'm.
Estic aquí jo sola, tu estàs a l'altre costat de vidres, tot.
Doncs ho gravem perquè la gent ho vegui, perquè si no, no ho veu ningú, això.
Ui, no, jo aquestes coses de tuits, després t'acabes convertint en un meme i ja la tens liada.
Bé, t'ha donat temps de veure alguna cosa aquesta setmana?
No, i mira que ahir volia anar a una de les projeccions del Som Cinema, però bueno, mira, ho haurem de retrasar una mica. Avui bueno. Segur, perquè he quedat per anar, així que avui...
Bueno.
No, però ahir es va ficar a ploure i tot, i ja no hi vaig poder anar.
Afortunadament, es va posar a ploure, afortunadament.
Sí, ja era hora de que plogués una mica, però que... podia haver plogut durant el dia...
Clar, no, si per triar és allò que mai plou a gust de tothom.
Exacte, molt millor dit.
Escolta, que ja m'ho has introduït. 13è Som Cinema, Festival de l'Audiovisual audiovisual català.
Doncs sí, és la 13a edició, com t'he escrit aquí al guió, vale? Que s'està celebrant a Lleida des de...
Ara m'has fet quedar malament. O sigui, és com si jo sapigués de què parlo. I mira, que és perquè ho introdueixo. Només sé que és la 13a edició.
Doncs bé, va començar aquest dimecres, el dia 19 d'octubre, i estarà vigent doncs, fins aquest diumenge 23, presentant un total de 57 produccions arribades de Catalunya al País Valencià i les Illes Balears, que conformen les diferents seccions de la mostra, vale? Que són ficció, documentals, som secundària i les sessions dedicades a treballs de l'Escola Catalana de Cinema i Televisió i de Ilerna. El Funàtic, l'Screenbox Funàtics, doncs acollirà, ja està acollint, de fet, el gruix de les projeccions de la mostra, així com l'Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la UdL i el Rectorat també de la UdL. El Centre de Cultures és aquell que està a la Universitat de Capçon.
Sí, vale? El primer edifici, si sortiu pel pont de la universitat, per entendre'ns.
Correcte, i tu passes, entres la porta i te'n vas com cap al
fons
o
a
la
dreta. Sempre és el fons a la dreta.
No, depèn d'on vagis, no? El fons a l'esquerra és el lavabo.
Sí, és veritat, és veritat. Ah, sí, el fons a l'esquerra, lavabos, i el fons a la dreta, on vaiguis.
Exacte. Doncs bé, també se fan projeccions a Ilerna i al Bit Cafe Soul, on s'ha projectat, no sé si va ser el dimecres o el dijous, un documental, també. D'aquestes 57 produccions que s'hi estan presentant, doncs 5 són llargmetratges i 12 curts que són de ficció. Després hi ha 9 llargmetratges i 6 curts que són documentals, 14 curts a càrrec de l'alumnat d'instituts, 6 d'Ilerna i 4 de l'Escola Catalana de Cinema i Televisió. Què et sembla? Bueno, hi ha un ventall de possibilitats.
No, la veritat és que tard o d'hora acabaràs trobant alguna cosa que t'agradi.
Doncs mira, ahir van estrenar la del Sostre Groc, que no la vaig poder veure perquè ja era tard, però avui aniré. Pues és una versió d'una cançó dels Beatles.
Ah, val. Una versió... Música dels Beatles, jo dic, bueno, però aquesta veu no... Em sona d'una altra.
De què et sona aquesta veu? T'ha de sonar aquesta
claro,
veu.
Del Bono, de U2.
Molt bé, molt bé. Pues mira, és una pel·lícula que vam fer fa anys, un experiment audiovisual que jo el vaig gaudir com a fan dels Beatles.
Jo és que quan escolto experiment ja tremolo.
No, perquè era un musical... dels Beatles, bueno, però no tenia res a veure amb els Beatles.
O sigui, experiment i musical a la mateixa frase i encara tremolo més.
No, pues està molt bé la pel·lícula, és tot psicodèlia.
Vinga, ven-me-la. Oh, vale.
Per tu, però fa molt per mi. A mi m'agrada aquesta pel·lícula.
Vale, me l'estàs arreglant. Psicodèlia, experiment i musical. Com es titulava?
Across the Universe.
Ah.
Sí, sí. Ja no van traduir el títol, perquè l'has de veure en versió original. Les cançons són en anglès. Els musicals s'han de veure en versió original.
Però era una pel·li amb guió musical o era un documental musical?
No. Era una pel·li... Era una parella, noi i noia, que se coneixen, tal, no sé què, ell s'ha d'alistar a l'exèrcit o algo així, o el germà s'ha... vull dir, una història que s'anava construint amb les cançons dels
Beatles. Que et va agradar.
Sí. Bueno, i a Bono li van donar aquest paper de cantar el I Am the Walrus dels Beatles.
Molt bé.
I, pues mira, com que la carta era ben molt, però que molt... Però que molt psicodèlica.
Vaja. Mare de Déu, jo tindré un acabament d'any que no aniré al cine ni volent.
A veure, hi ha com a dos parts de cartellera, vale? Són 7 pel·lícules que s'estrenen, 4 són així... Psycho? Bueno, 4, 3, no sé.
Comencem.
Sí. Mira, una és Mira cómo corren, See how they run, que diu la frase en aquesta cançó també. És una comèdia thriller d'intriga ambientada als anys 50 als Estats Units, en plan Cluedo, ¿vale? Perquè ens entenguem, hi ha un assassinat i ve el detectiu, tal, no? Bueno, pues un desesperat productor de cine de Hollywood es proposa convertir en pel·lícula una popular obra de teatre. Però quan alguns membres de la producció són assassinats, el cansat inspector Stoppard i la gent Stalker, que acaba de començar la professió com a policia, es trobaran enmig d'una intrigant novel·la policiaca investigant els assassinats. Pinta bastant bé aquesta, eh? Està protagonitzada per la Saoirse Ronan i el Sam Rockwell. Uh-huh. I Adrien Brody, que fa molt temps que no veig a la gran pantalla, també.
Bueno.
Doncs bé, què més? Vinga. Lilo, mi amigo el cocodrilo. Cinema familiar musical.
Ai, me sembla que he vist...
Que té com a protagonista un cocodril que canta.
Això, he vist el tràiler, diria.
Doncs bé, la descripció de la pel·lícula es podria quedar aquí.
O sigui, no le disparen que canta. Me sembla que he vist el tràiler.
Sí? En sèrio?
Crec que és algo així.
Mare meva. Doncs bé. però acabaríem el programa massa ràpid si la descripció se quedés aquí, ¿vale? Llavors us explico una mica de què va.
Sí, sí, millor.
Quan la família Prim es trasllada a Nova York, el seu fill adolescent, el Josh, lluita per adaptar-se a la seva nova escola i a fer nous amics, no? Mm. Tot això canvia quan descobreix el Lilo, que és un cocodril cantant, al que li agrada pues, fer-se banyeres, no? Banyar-se, el caviar i la bona música mentre viu a l'àtic d'aquesta nova casa dels Prim. Així, l'adolescent inadaptat i l'animal mutant es converteixen en millors amics. Però quan l'existència del Lilo es veu amenaçada pel seu malvat veí, Mr. Grumps, els Prims hauran d'aliar-se amb el carismàtic amo del Lilo, Héctor P. Valentí, que aquí dona vida a Javier Bardem, ¿vale? Per a mostrar al món que la família pot sorgir dels llocs més inesperats i que no hi ha res dolent amb un gran cocodril cantant amb una personalitat encara més gran. És l'adaptació d'un llibre infantil que també es diu Lilo, mi amigo el cocodrilo, sobre un cocodril que viu a Nova York.
Vale, a veure, això és pel·lícula d'animació o és pel·lícula de persones?
És persones, persones...
Menys el cocodril.
Menys el cocodril.
Ah, vale, o sigui que el Bardem sí que surt.
Sí, sí.
Vale, vale.
Sí, està ben bueno. Caracteritzat, la veritat.
Cine, familiar, musical, comèdia, sí. Suposo, també.
Bueno, sí, familiar. Sí, sí, sí. Vinga.
No, què t'ha fet gràcia? No has vist el tràiler?
Sí que he vist el tràiler, clar. Com penses que faig, les pel·lícules? Sense que me les envien a mi les distribuïdores abans perquè els puga veure...
Per això te n'estàs rient, te l'estàs imaginant. El tràiler fa gràcia.
Sí, el tràiler fa gràcia. No, ja estic rient de la següent, ja.
Vale. Vinga, va.
És que aquí quan llegeixo el guió, quan vaig fer el guió, jo ja vaig un pas més per davant, per saber el que he de dir. Llavors, a vegades m'entra la risa. Doncs bé, Unicorn Wars. Les guerres unicornio. O Guerra de los Unicornios, o whatever. Doncs bé, és animació per a adults, ¿vale? Un tant pertorbadora.
Vaya.
Ha tingut molt bones crítiques, com que, pues mira, com que subverteix el gènere del cinema bèl·lic i els dibuixos animats, o que és una faula sobre la condició humana i l'origen del mal, ¿vale? Però a nosaltres, que aquí a Lleida tenim l'Animac, tampoc ens ha de sorprendre massa, no, no més del conte, ja que habitualment doncs, al festival ens hem cruspit moltes coses molt estranyes tant la llotja com el Caixa Fòrum durant aquest magnífic festival que tenim a la ciutat. Mm. Vale? Doncs bé, anem al gra, vale?
Vinga, va. Unicorn Wars.
De què va Unicorn Wars? Pues és un exèrcit d'ossets de coloraines que adoctrina joves reclutes per a la guerra, que tenen muntada contra els unicorns i que amenaça la seguretat del poble dels ossets. Els germans Azulín i Gordi, al costat d'un inexpert grup de reclutes, seran enviats a una perillosa missió per a salvar el bosc màgic. Estaran els ossets preparats per a aquesta gran gesta?
Mare. O sigui, bueno, jo... O sigui, és animació per adults?
Animació per adults, sí, sí, sí. No, 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 els nens no.
Val.
Estàs mirant imatges?
No.
Vale.
No, però bueno, pel que m'expliques. Ara buscaré el tràiler.
Vale. Vinga. Tenim una pel·lícula de Chin-Chan.
Vaja, home. Ai, fa molt temps que no...
Podria ser merament una cosa bastant plana, com els capitulets del Chin-Chan de quan jo era més jove. Vale? Es diu Chin-Chan i el misteri de l'Acadèmia Tenkasu. T'explico també una mica de què va.
A veure.
El Shinosuke, que és el Chin-Chan, i els seus amics passaran una setmana... pues formant part de la força de defensa de l'acadèmia privada Tenkasu, que és una escola d'èlit que és administrada per una potentíssima intel·ligència artificial.
Vaja.
Llavors, quan en Kazama és atacat reduint la seva intel·ligència per una estranya mossegada que li fa un ésser vampíric estrany, en Chin-Chan i els seus amics s'hauran d'unir a un antic estudiant de l'elitista escola, que és el Chishio Atsuki, per a formar un grup de detectius i investigar aquest misteriós atac.
O sigui, és el Chin-Chan. És una intel·ligència artificial. Hi ha un vampir. Si és que ho té tot...
Mira, jo ja t'he dit que la cartellera t'he advertit i t'he ficat música ambiental.
No, sí.
Psicodèlia.
Tens tota la raó. Ja ho has dit bé. Sí, entenc que ara ve canvi.
Sí, ara hi ha uns altres tipus de pel·lícules, ja.
I musicalment parlant?
Musicalment parlant estem amb Trevor Rabin, que és un gran compositor, també, la banda sonora del Sexto Dia. Era una pel·lícula protagonitzada per Arnold Schwarzenegger.
Uh-huh.
El protagonista es diu Adam, com també es diu Adam el protagonista de la pel·lícula que ara us explicaré.
De sonores que tenen peces que són tremendes i que no són normalment els crèdits principals o la cançó principal. No, les bandes sonores acaben tenint 15, 20, 25 temes I es perden molts, eh? Perquè al final, durant la pel·lícula, ens acompanyen, però no ens parem a escoltar-los.
Bueno, això tu, jo sí, eh? Jo tinc l'orella molt educada.
Sí, sí, jo
soc
també.
Soc una gourmet de les bandes sonores.
Però si t'estan parlant o estàs veient una escena, t'acompanya molt bé, però no t'hi acabes de quedar. Alguna vegada sí, eh? Alguna vegada sí.
Si la banda sonora és bona, t'hi fixes.
Des d'aquí vull dir que si us cau a les mans una banda sonora, us l'escolteu sencera. No us quedeu només amb la dels crèdits o la principal o la coneguda. Escolteu-la sencera.
No sé que sigui la de Batman Returns.
Vinga, va. Vinga, cap on anem?
Bueno,
què m'has de dir ara?
Que el protagonista es deia Adam, per tant es va presentar Black Adam. Ha tingut unes crítiques horribles, però bueno. I és que a l'actor protagonista doncs, li tinc molt carinyo. Això és la nova producció de la factoria DC, la factoria DC Comics, basada pues, en un còmic. O més ben dit, en un personatge de còmic a qui dona vida el Dwayne Johnson, el de Rock. Vale?
No t'agrada aquest?
No, m'encanta, m'encanta. A mi com a actor, com personatge públic, tot, pues, li tinc carinyo. Llavors, bé, t'explico una mica l'argument. Gairebé 5.000 anys abans... 5.000 anys ara... Ara, actualment.
Sí, sí.
Fa 5.000 anys, doncs, amb un ser, li donen els déus, li donen uns poders omnipotents, vale? I l'empresonen a la mateixa velocitat, el que li donen els superpoders, l'empresonen perquè té un tarannà venjatiu i beligerant. Llavors, el personatge, que no sabem encara si és un superheroi o un supervillano, el personatge aquest del Black Adam, doncs, és alliberat de la seva tomba terrenal i està disposat a desenvolupar la seva forma única de justícia en el món modern, en el nostre, nowadays, ara.
Una nova pel·lícula d'un nou superheroi.
Black Adam.
Vols dir que no està ja superpoblat, el tema de superherois?
Superpoblat, superherois.
No. Sí o no?
Sí, però mentre continuïn fent caix a la taquilla...
Però vols... Bueno, és igual.
És una indústria.
Que sí, dependrà dels actors que triïn. No, i del ben fet que estigui la pel·lícula o no. Vinga, què més? Bueno, mira, aquesta encara em podria agradar.
Bueno, la següent és Un any, una noche, dirigida per Isaac i la Cuesta, amb signatura espanyola. Ens arriba aquesta pel·lícula ambientada a París. Més concretament és l'adaptació cinematogràfica basada en el llibre Pau, amor i death metal de Ramon González, supervivent de l'atemptat terrorista a la sala de concerts Bataclan. Els protagonistes, Ramon i Céline, són una jove parella que es troben a la sala Bataclan a París la nit del 13 de novembre del 2015, quan van a veure el concert del grup Eagles of Death Metal. Llavors, bueno, durant l'assalt terrorista, tots dos aconsegueixen, cadascú per la seva banda, entrar al camerino dels músics i refugiar-se allí. En Jordi ja no són els mateixos i no saben si podran tornar a ser-ho. El film, doncs, explora el drama d'aquests dos personatges joves que han compartit una experiència traumàtica que no oblidaran mai.
Mm-hmm. Un año, una noche. I la darrera, va.
La darrera és super per mi.
Ah, ja te l'has ordenat, no?
Home.
Vinga.
Los cinco diablos.
Los cinco diablos.
La pel·lícula francesa. En una pel·lícula de fantàstic i terror. Vale? En aquest mes doncs, abunden les pel·lícules d'aquest gènere, perquè és tardor, comença el fred, les tempestes, surten els monstres i les castanyeres i se celebra doncs, el Festival de Sitges també. Llavors pues, és normal que cada setmana tinguem una o dos o tres estrenes d'aquest gènere fantàstic o de terror.
Que la gent ho viu tant, ja, això del Halloween ja no...
Jo soc de castanyada.
Bueno, jo no Halloween no Halloween. La castanyada. Jo la castanyada sí, però Halloween evidentment
és,
no.
Però és com un mood, no? És una cosa és en la que tu t'endinses, no? Ja els dies tenen cada cop menys llum,
això
és tot
sí.
Més darks, més fosc.
Però vols dir que hi ha Halloween té tant tirón?
No, jo no et parlo de Halloween. He dit Halloween en algun moment? En cap moment
no.
He dit Halloween.
Has dit Sitges.
He dit Sitges i he dit pues, això, un moment de reclusió d'un cine més... Més terrorífic, jo crec que li escau.
Pues venga, la de terror de la setmana, Los Cinco Diablos.
Pues sí, és una pel·lícula que, a més, està protagonitzada per una nena que ja sabeu que a mi me fan mal rotllo perquè els crec sempre i els veig tan innocents que m'impacta quan representen pues, coses demoníaques, saps? Doncs bé, la Vicky és una nena estranya i solitària que té un do màgic. Pot reproduir qualsevol aroma que li agradi i, doncs, els recull, aquests aromes, en una sèrie de potets de vidre acuradament etiquetats. Ha capturat en secret, l'olor de la Joani, que és la seva mare, perquè sent un amor salvatge i desmesurat. Llavors, quan la germana del seu pare, la Júlia, irromp en la seva vida, estranyament identificada amb la nena per les seves capacitats olfactives, la Vicky doncs, reprodueix també l'olor d'aquesta tieta i es transporta a través de la seva essència a records foscos i arcaics que la porten a descobrir els secrets del seu poble, la seva família i la seva pròpia existència.
Mare Déu, quina anada de pilota.
I ja està amb la mala cara, un Facebook palma així de, madre mia.
Home.
Però a mi m'agraden aquestes pel·lícules.
A veure, original és, o no recordo jo cap pel·lícula amb aquesta trama, les coses com siguin. Ara,
bueno, el gènere no sé, del terror mai té res a perdre, així que ho fiquen tot a la sabor.
Jo no sé per què ha de ser de terror, però és igual.
Ja ho sé que no t'agraden. Tu ets de comèdia, doncs ja vindran les pel·lícules de comèdia.
No
quan arribi l'estiu, el Nadal, les pel·lis de Nadal estan aquí,
però
a la cantona
no
de mateix.
Però que no es pot riure a l'hivern.
Sí, claro. Ah. A més, pots fer el que és la risa de la muerte quan t'estàs pelant de fred i estàs allí...
Ah, sí, arregla-ho. Laura González, va, ja m'explicaràs aquesta de los cinco diablos.
Molt bé.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. A partir de la próxima campaña 2023-2024, la sanidad pública va a financiar en toda España la vacuna de la gripe para niños entre 6 meses y 5 años. Además, también se amplía la vacunación universal contra el papiloma humano en niños varones a partir de 10 años. Hasta ahora, las comunidades ya incluían el suero contra el papiloma humano, pero solamente a las niñas, porque este virus está detrás del 90% de los casos de cáncer de útero. Lo que ahora se aprueba es extender esta vacunación también a los niños, a los varones, porque ellos son los transmisores de la enfermedad y porque en casos excepcionales también pueden desarrollar algún tipo de cáncer. Se calcula que un 80% de la población en algún momento de su vida estará en contacto con este virus. Pepe Serrano es pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas.
Unos tipos de genotipos de este virus que se instalan en zonas mucosas, pues como puede ser el cuello de útero en las chicas, o como puede ser en zonas de la boca o de la faringe en chicas y chicos, y a partir de ahí, con el tiempo, pueden derivar en producir diferentes tipos de cánceres. El mecanismo es el mismo en chicos que en chicas.
Cataluña, Valencia y Galicia ya estaban en este proceso de vacunación de los niños y Castilla y León precisamente ha anunciado hoy que comenzará el próximo mes de enero. Pero vamos, que ya sabemos que el resto de comunidades, toda España, tendrá que sumarse también a esta vacuna que se va a administrar en dos dosis con 6 meses de diferencia. Cada dosis cuesta entre 120 y 180 euros, es una vacuna cara, así que si ahora se financia, como va a suceder, pues sin duda es un buen ahorro para las familias. Partimos de la base de que incluir estas vacunas en el calendario nacional no implica que sea obligatoria, porque ya sabes que en España vacunarse o no es una decisión individual, una decisión personal, y en el caso de los niños pues es una decisión de las familias, de los padres. Pues hay que felicitarse, porque al menos en esta ocasión la decisión sobre estas vacunas de la gripe o el papiloma se ha tomado a escala nacional de una manera homogénea. Y es que la sanidad pues ha sido uno de los asuntos en los que de forma más clara se ha evidenciado las diferencias entre 17 modelos diferentes de gestión pública que tenemos. Desde que las regiones asumieron la mayoría de competencias en este asunto, en esta materia, en sanidad, pues cada una ha ido diseñando calendarios de vacunación propios. Cada una se gasta el dinero en lo que considera necesario en función de sus presupuestos. Esto hace que en una región haya niños vacunados de una enfermedad y, sin embargo, en la de al lado, para esa misma enfermedad, pues no haya población protegida porque la vacuna no se costea con dinero público. Y ahora la reflexión que me hago es esta. El virus que sea, me da igual. ¿Entiende realmente de fronteras administrativas? ¿Se va a parar porque llegue a uno de esos carteles verdes que separan una comunidad de otra? Bueno, evidentemente no, pero sin embargo, las diferencias entre regiones están ahí. Desde luego, lo razonable es consensuar un calendario común de vacunación y no que cada comunidad vaya por su cuenta. Por eso, que nos pongamos de acuerdo en esto no deja de ser una buena noticia. Pero no es la única, hay otras noticias también destacadas este viernes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, con una noticia que acabamos de conocer. Kiko Rivera, ya sabes, el hijo de Isabel Pantoja, de 38 años, se encuentra ingresado desde esta madrugada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus en su domicilio en la vecina localidad de Castilleja de la Cuesta. Kiko Rivera se sintió mal durante la madrugada y tras ser atendido en el centro de salud de esa misma localidad fue derivado de urgencia al hospital, que tiene una unidad específica en este tipo de accidentes cerebrovasculares. Y detenido en Logroño, un matrimonio pakistaní, tremendo esto, reclamado por su país desde hace 2 años y medio por presuntamente secuestrar y matar a su propia hija. El marido de la víctima les habría denunciado asegurando que lo hicieron por no aceptar ese matrimonio. Y últimos compases de la cumbre europea, que a esta hora finaliza en Bruselas, con tímidos avances sobre acuerdos para abaratar el precio de la energía. Seguimos con esto, Pilar. De momento los 27 han vencido a las reticencias de Alemania y se comprometen a elaborar una propuesta conjunta sobre la posible aplicación de la excepción ibérica en toda Europa. También estudian cómo comprar un 15% del gas de manera centralizada. Y la Iglesia tiene una economía para la misión que no responde a criterios ni balances económicos, porque no se busca la sostenibilidad sino el servicio de la evangelización. Lo ha dicho esta mañana el prefecto de la Secretaría para Asuntos Económicos de la Santa Sede, Juan Antonio Guerrero, durante su participación en una jornada académica sobre la economía sostenible en la Iglesia, organizada por la Universidad Pontificia de Comillas.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Acaba de hablar Ancelotti en la previa de otra jornada de Liga.
Anoche el Barcelona se volvió a colocar a 3 puntos de los blancos en la Liga y mañana hay un Real Madrid-Sevilla. Ancelotti ha confirmado que vuelve Courtois en el partido de mañana y también que va a hacer pocos cambios y ha pedido a su equipo que esté preparado para cuando vengan maldadas.
El momento de dificultad va a llegar, por cierto. No tenemos duda de esto, ahí tenemos que estar listo. El año pasado ha llegado 2 veces y fuimos listo a sacarlo atrás. Más rápidamente, cuando llegará, que llega, por cierto, no sé cuándo, porque no soy un mago, tenemos que estar listos como lo hemos hecho el año pasado.
Hoy es un viernes atípico sin Liga, el domingo hay un Betis Atlético de Madrid y sigue Jan Oblak sin entrenarse con normalidad en el equipo de Simeone. Es semana de premios, el barcelonista Gavi se acaba de llevar el Golden Boy a mejor jugador joven del año, así que repite lo conseguido en la gala del Balón de Oro. Hoy juegan Real Madrid y Baskonia partidos en la Euroliga de baloncesto. En las motos en Malasia, Binder ha sido el mejor en los primeros entrenamientos de MotoGP y esta noche comienza la Fórmula 1 en Estados Unidos.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida. 7 minuts pràcticament per sobre de la una. Hi ha els 22 graus a la ciutat de Lleida. Arriba ja la Mari Carmen Salvador. Avui amb ella farem una connexió de llarga distància. D'aquí uns minuts el regidor Jaume Rutllant, regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica. Amb ell parlarem del Museu Morera, del Pla de Biblioteques, del Gestador i del Festival Intangible. I ja saps que a partir de 2:15 aproximadament l'Espai Groc, on et proposem moltes, moltes activitats de cara al cap de setmana.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I seguim a les portes del cap de setmana, divendres. Està amb nosaltres avui la Mari Carmen Salvador, que, escolta, cada vegada que vens ve a parlar d'un tema força important, perquè, a més, és que aquest diumenge se celebra el Domun, que jo crec que és una celebració, és un acte que de ben petit has escoltat més d'una vegada, que t'han explicat a les escoles i que després de més gran potser has acabat d'entendre més l'abast de tota la seva acció. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
De petits ens parlaven del Domun, però no sabíem ben bé, t'explicaven una mica, però...
Bueno, sortíem amb los chinitos, sortíem pel carrer, amb la... teníem una guardiola, sí, que era el chinito o el negrito o l'indiet, i sorties pel carrer a demanar. Sí, sí, sabíem ja, i durant l'any ja les monges mos feien ficar una creueta i donàvem un 10 centímetres per les missions, des de petits ja.
Avui la Mari Carmen, gràcies a les noves tecnologies, no li cobraré la trucada de llarga distància que estem fent.
No, bueno,
gràcies
bueno.
A les noves tecnologies, perquè a través d'internet doncs ens podem anar a qualsevol punt del món. Però Mari Carmen, avui m'envies a fer una trucada ni més ni menys que a Bangkok.
Efectivament, a Tailàndia.
Amb qui parlarem?
Bé, perquè allí a Tailàndia doncs tenim a Monsenyor Mumbiela, José Luis. Molt bona tarda.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. Mire, monseñor, muy agradecidos porque en cerquita del Domun, que este año se celebra este domingo 23, con un lema muy bonito, seréis mis testigos. Entonces, vamos a hablar de misiones, y de misiones muy lejos, como ha dicho mi compañero. Desde usted está en Bangkok, en Tailandia, a más de 6.000 kilómetros de aquí, de nuestra ciudad. Por tanto, vamos a hablar de misiones. ¿Continúa siendo una gran ayuda para las misiones en ese país, el Domun? ¿Continúa siendo una gran ayuda el Domun en ese país para las misiones?
Yo estoy en Bangkok temporalmente porque, de hecho, estoy en Kazajstán, ¿no? Como bien sabéis, en Bangkok estoy temporalmente porque tenemos aquí una reunión precisamente de todos los obispos de Asia. Fíjate, todos los obispos de Asia, no todos, una gran representación, 150 obispos reunidos para celebrar 50 años de una federación de obispos de Asia, ¿no? Uh-huh. Y estoy aquí hasta el final de mes. Ya se notaba el impulso porque la gente estaba entusiasmada de ir a ver al Papa, ¿no? A pesar de que era en día de diario, no era un fin de semana, y que había que pagarse el viaje. O sea, que también es un gasto, ¿no? Uh-huh. Hay gente que estaban a 40 horas de tren, ¿no?
Madre mía.
Por los del Mati, de nuestra diócesis, uh-huh, o de nuestra ciudad, donde vivo yo, fíjate que fueron toda la noche en tren para regresar al día siguiente también en tren y estar únicamente 2 horas ahí o 3 horas en la misa, ¿no? Realmente es aleccionador la fe de esta
comunidad tan lejana a la nuestra. Una pregunta, ¿se sienten cerca del conflicto de la guerra de Ucrania?
Estamos cerca porque, fíjate, ayer estuve hablando con una religiosa que ahora está en Bielorrusia, pero ella estuvo trabajando en Kazajstán. Y bueno, pues tiene familia suya en Ucrania, ella es ucraniana, ¿no? En Zhytomyr, donde están cayendo también bombas, aunque no salen por la televisión, pero están cayendo también a 200 metros de casa de su padre, ¿no? El día anterior me escribió una feligresa, digamos, que rezara por el sobrino de una monja de Kazajstán que ha muerto en la guerra. No sé en qué bando, ¿no? O sea, hay mucha gente que ha ido allí a guerrear. Hay gente que tiene familiares. Hay una cercanía también afectiva. Hay gente de Rusia, gente de Ucrania. Es una cosa muy dividida en nuestro país, en Kazajstán. Hay un 20% de rusos ortodoxos en nuestro país. Por tanto, bueno, y aparte hay mucha gente de Ucrania ortodoxa y gente que a lo mejor no se siente ortodoxo, pero son ucranianos, ¿no? Y mucha gente que se sienten a lo mejor solidarios de los ucranianos, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy compleja, unos sentimientos muy complejos. Y intentamos hacer lo que con dificultad procura hacer también el Santo Padre, que es aunar y reconciliar, que la Iglesia es madre de todos, los de un bando y los de otro. Entonces hay que reconciliar, ¿no? Y eso es difícil.
La población es pobre, humilde, necesita ayuda.
Gracias a Dios, hubo en estos 30 años de independencia que tiene ya el país, hubo al principio unos tiempos de dificultad, después de la caída de la Unión Soviética, y hubo después un crecimiento notable, un progreso espectacular, digamos, en Central Asia, de este país de Kazajstán. Se ha estancado, como se ha estancado ahora en todos los lugares, ¿no? El crecimiento económico, y bueno, no podríamos decir que es una pobreza como en África, realmente no es así, ¿no? No, pero vamos, hay una necesidad básica a veces y ahora se nota más la crisis, ¿no? O sea, no es una pobreza de miseria, pero tampoco la gente tiene acceso en gran medida a cosas, ¿no? Si hay una gente muy rica, realmente, mucha desproporción, ¿no?, entre muy ricos y gente que no llega al fin de mes, ¿no?
Ya, como en todos los países. ¿Cuáles son los idiomas que se hablan habitualmente?
Aquí el idioma que nos une un poco a todos es el ruso. Es el ruso porque de la época soviética es lo que ha quedado, ¿no? Pero el idioma nacional es el kazajo, que es de una familia lingüística diferente. Una familia lingüística parecida al turco, digamos, ¿no? serían los lenguajes más comunes.
Bien, ¿cuántos habla usted?
Yo español y con dificultad últimamente ya.
No, tenemos que practicarlo. Tendré que llamarlo más a menudo para practicar.
Aquí la Iglesia Católica trabaja en ruso. Evidentemente los kazajos, el lenguaje kazajo lo hablan únicamente los kazajos, ¿no? Y ellos en su mayoría son musulmanes. Pero la Iglesia Católica habla en ruso. Es la lengua que unifica a todos, ¿no?
Yeah.
Pero no solo hay kazajos, hay más de 100 nacionalidades en este país, ¿no? Entonces, el ruso se unifica. Pero gracias a Dios hay una evolución a tener que usar más el kazajo de la Iglesia, porque hay más representantes de la nacionalidad kazaja y hay más necesidad. Hay textos ya traducidos al kazajo, a la misa kazajo, en fin, canciones en kazajo. Si quieres, puedo decir la misa en kazajo, alguna vez la he dicho. O sea, estamos progresando. ¿No? En ese
es una misión entre Europa y Asia que a veces no la tenemos muy presente. ¿Es fácil o difícil hacer la tasca, llegar a cabo la tasca misionera en este país euroasiático?
Es un poco... cada país tiene su complejidad y la complejidad lleva también consigo el enriquecimiento, la riqueza, digamos, de un país, ¿no? De una cultura, de un modo de ser. Y Kazajstán, decía el Papa, que en este encuentro que vino a nuestro país, que Kazajstán era un lugar de encuentro y que teníamos que ser como creadores de encuentro y de esta fraternidad, ¿no? Y realmente ha sido una especie de cajón desastre en la época de Stalin, que trajo aquí nacionalidades muy diversas como un campo de concentración, pero también con mano de obra barata y casi gratis, ¿no? Pues aquí es una complejidad de culturas de Europa y de Asia que lo han enriquecido a este país, ¿no? Y lo ha hecho así de un modo especial.
Le agradecemos muchísimo, monseñor. Monseñor José Luis Mumbiela, bisbe de Almaty, Kazajistán, no sé si ho dic bé, president de la Conferència Episcopal de l'Àsia Central, que ens està parlant en una conferència que tenen, en una reunió des de Bangkok, a Tailàndia. Per tant, moltíssimes gràcies per apropar-nos avui, per acercar-nos hoy a la realitat missionera d'un país tan lejano. Gràcies, moltes gràcies i que la Virgen le acompañe siempre.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sí, tal com ja t'havia anunciat avui a l'inici del programa, ens acompanya el regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Lleida, en Jaume Rutllán. Jaume, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Que amb el Jaume, doncs ara potser sí que podríem dir que aquí als estudis ve d'abans de la pandèmia.
Doncs sí. Recordo algunes tertúlies aquí amb el company David Melé, sí, prèvies senyor. A la pandèmia. Tens sí, tota la raó.
En fi, avui estàs al capdavant de la regidoria de Ciutat i Transició Ecològica i la de Cultura. Anem a centrar-nos a la de Cultura perquè, bueno, jo crec que hi ha temes interessants per la ciutadania, immediats o a curt termini, que n'hem de parlar i que, escolta, són il·lusionadors, almenys jo ho crec així, i crec que és el que en podem parlar avui i, a més, posar llum a segons quins temes. Mira, comencem pel Museu Morera. No sé si és, potser, la gran aposta cultural de la ciutat, la gran obra cultural de la ciutat d'aquests darrers anys, eh?
Sí, jo crec que és efectes de materialització, no només la gran obra cultural, sinó una gran obra per tota la ciutat, per molts motius. Per l'aspecte cultural, evidentment, d'aquest museu que feia 100 anys que esperava una seu definitiva i que finalment la tindrà, i després també perquè la seva ubicació permetrà doncs sumar en aquesta intenció, en aquest projecte de revitalitzar l'eix de Rambla Ferran, doncs que acaba amb l'estació, que també amb l'estació de tren, que òbviament amb la nova estació d'autobusos, amb el projecte del pla de l'estació de centre comercial, etc, i amb els canvis urbanístics que hi haurà a la pròpia Rambla, doncs farà que sigui un eix molt més viu de la ciutat.
Un Museu Morera que, aviam, a priori ha d'estar llest
a l'estiu del 2023, setembre del 2023.
Sí, 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 sí. La data límit és setembre del 23, però confiem que estigui obert una mica abans.
És una data real i que ha de ser així, em comentava el regidor ara abans d'entrar a l'entrevista, que ha de ser així perquè hi ha uns terminis que sí que ho marquen. Vull dir que aquí sí que tenim una data.
Sí, sí, aquí tenim una, com el terme aquest que s'utilitza sempre, del deadline, no? D'aquesta línia vermella que no podem superar, que ve lligada al finançament a través de fons FEDER, que va obtenir una pròrroga a partir de la pandèmia, etc, que ens va permetre guanyar un temps preciós per l'acabament del museu, però que finalitza a final de setembre del 23, i per tant, en aquest moment ja s'està, l'obra civil està entrant en a la seva fase resolutiva, i a la vegada en paral·lel s'està preparant tot el que és la museïtzació, doncs que evidentment doncs és una part també significativa, adaptar els espais o treballar en els espais ja per poder incorporar obra i poder refer visible al públic.
Doncs el Museu Morera, que farem el seguiment, evidentment, però veieu que això ja és a menys d'un any, eh? A menys d'un any ja és... Mira, per desgràcia el temps va molt ràpid, vull dir que ens hi posarem amb un 3 i no res. Hi ha un altre aspecte, que és el tema del pla de biblioteques, que sé que al regidor li fa especial il·lusió tirar-lo en van. Ja es va filtrar una notícia en premsa en la que parlava d'un nou equipament bibliotecari, una nova biblioteca, per entendre'ns, a la zona de la Mariola, a la zona oest de la ciutat, però que avui, si Jaume ens pots concretar una mica més. Què comporta aquest pla de biblioteques i què comportarà a mig termini?
Exacte. Aquest pla de biblioteques que el vam aprovar doncs al desembre de l'any 2020, determinava que la ciutat de Lleida, segons el pla de lectura de la Generalitat de Catalunya, ens faltaven tres equipaments bibliotecaris, entesos com a grans biblioteques a dintre de la xarxa de lectura pública, eh? No estem parlant de petits serveis o sales de lectura, sinó d'una biblioteca amb tota la seva funcionalitat. I més que una biblioteca, estàvem parlant de construir nodes culturals que aglutinessin molt més del que ja és una biblioteca, que ja és molt. Aleshores, d'aquests tres equipaments nous que s'hauran d'anar construint a la ciutat, vam posar fil a l'agulla amb el primer, que és el que es determinava que aniria a la zona oest de la ciutat, i això abarca, per entendre'ns, tot l'eix que Ciutat Jardí, Joc de la Bola a Mariola, o Zona 9, perquè inclou també el barri de Turó de Gardeny, i aleshores ens vam posar a elaborar el que es demana prèviament a fer un projecte executiu, que se'n diu el pla funcional, que és on es determina quins serveis i quines característiques a nivell funcional tindrà aquest equipament. Això ja ho hem completat, i ara ja està aprovat ja en comissió, i el següent pas serà la localització, que serà trobar un solar en aquesta àrea entre Joc de la Bola Mariola per ubicar-la, i a partir d'aquí ja podrem fer el projecte executiu que pensem que es podrà fer doncs durant començaments de l'any 23, aquest projecte executiu, i això ja permetrà accedir a les línies de subvenció de Generalitat per la construcció de l'equipament. O sigui, l'objectiu seria que aquesta construcció d'aquesta nova biblioteca pogués començar l'any 24.
Em confirmes que de moment no hi ha lloc?
El lloc definitiu exacte no, perquè hi ha diferents solars doncs, que tenen la qualificació per poder-se fer, i ara s'ha d'acabar a buscar aquesta localització òptima que té a veure sobretot amb la funció social que pugui fer aquest equipament, que és un dels objectius importants.
Un podria ser el Parc de les Arts, el parc aquest que hi ha darrere del Joc de la Bola, per entendre's, sí, que hores d'hora està desert.
Sí, sí, sí. Home, el Parc de les Arts pot donar joc per moltes coses, perquè efectivament és una àrea prou àmplia.
Vull dir, un dels llocs que heu tingut en compte.
Bueno, és un dels llocs que s'ha tingut en compte, però en els treballs que s'han fet...
No que hagi de ser allà.
Sí. En els treballs que s'han fet en el pla funcional es parla probablement que més cap a Mariola que no pas aquí. El qual no vol dir que el Parc de les Arts si pugui pensar per més equipaments, mm-hmm. Perquè evidentment és un barri que necessita equipaments diversos, perquè hi ha molt residencial i molts pocs serveis en aquest sentit, i per tant és un espai potencial per fer-hi coses. Però en aquest cas, el que es determinava en aquest pla funcional és hi ha una funció social que ha de fer aquest equipament, que probablement respon bastant a les necessitats que pugui tenir el barri de la Mariola.
Et anava a preguntar justament això, què és una biblioteca nova en ple segle XXI?
Clar, clar, és que...
Ho dic perquè, els que tenim una edat, per entendre'ns, quan parlem de biblioteca és doncs un gran centre on està ple de llibres físicament, taules i prou. Però clar, una biblioteca al segle XXI, amb la canalla ja nascuda més enllà del 2000, suposo que s'ha d'anar canviant una mica el concepte, no?
Sí, 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 aquest concepte ha anat evolucionant, i de fet en les noves biblioteques la superfície dedicada al llibre ha anat disminuint i ha anat augmentant la superfície d'usos per altres coses. Evidentment, tot el tema de cultures digitals ha d'entrar en aquestes biblioteques, perquè l'accés en els fons molt sovint ja es fa per via digital i no necessàriament amb el llibre físic. Sense renunciar al llibre físic, hi ha molts més equipaments. I nosaltres, de fet, no parlem concretament de biblioteca només, sinó que diem que això han de ser nodes culturals. És a dir, han d'aglutinar tota una sèrie de serveis que vagin molt més enllà del que és una biblioteca. Però el Pal de Paller sempre és una biblioteca.
No ho dic perquè, ens agradi o no, vull dir que el món evoluciona, la societat també, i els equipaments doncs han d'anar una mica de la mà, sense oblidar, com bé diu el regidor, doncs, escolta, el llibre físic...
Que tots estimem i que per molts anys d'Uri l'han enterrat moltes vegades, però afortunadament sobreviu.
Faia el paral·lelisme com a la ràdio, La ràdio també se l'ha enterrat, jo recordo molts anys, i afortunadament sobreviu. Quan no vol dir, jo, per exemple, a casa tens un llibre electrònic, però llibres de paper n'hi ha multitud i encara se'n compra de tant en quant.
Sí,
i encara anem a fer prèstec a les biblioteques.
I tant, tu i jo recordem aquell famós "El vídeo va matar l'estrella de la ràdio", Doncs allà es va quedar la cançó fantàstica, però que tots ballem de tant en tant, però afortunadament la ràdio segueix, el llibre en paper segueix, i en aquest cas, per exemple, a les biblioteques, hem treballat molt colze a colze amb la Biblioteca Pública de Generalitat, la que hi ha a Rambla d'Aragó, i ells allà ens van explicar des del primer moment que la biblioteca en aquests moments fins i tot té una funció de refugi per molta gent, de refugi climàtic, però també de refugi social. És a dir, és un lloc segur, climatitzat i còmode, on hi ha persones que en altres circumstàncies estarien potser deambulant pel carrer, i van a buscar el refugi en aquest espai. I, per tant, hem de ser capaços també que aquest espai pugui donar aquest servei.
No. Ara et creuaràs amb l'Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, que ho explica moltes vegades, això, i és veritat. I, a més, hem vist com la Biblioteca Pública de Lleida ha evolucionat moltíssim amb tots els seus continguts i activitats.
Us asseguro que la Maria Antònia és una de les mares espirituals d'aquest pla funcional.
Molt bé. Anem a parlar, per acabar, de dos temes ja més d'oci o d'espectacle, si voleu. Ja en marxa també la 13a edició del Som Cinema, que no n'aprofundirem perquè amb la Laura González ja fa uns minuts que n'hem parlat a fons de tota la seva programació, i que, escolta, que arriba la 13a edició i benvingut sigui, i que duri per molts anys més. El que està a punt de començar aquest cap de setmana és el Jazz Tardor, que arriba doncs amb una nova edició que torna a la normalitat, programativa, és a dir, de dates i manera de desenvolupar-lo.
Sí, exacte, perquè durant la pandèmia vam haver de fer mans i mànigues amb el Josep Ramon Jové, perquè doncs hi havia problemes en els viatges internacionals per dur artistes, etc. I vam salvar entre tots la situació una mica com vam poder, sense renunciar a la qualitat que ha tingut sempre, que és el segell del Jazz Tardor. I enguany, afortunadament, recuperem aquest format més comprimit en el temps, que va del 23 d'octubre al 27 de novembre. I ho fem a diferents espais, Cafè del Teatre, Orfeo Lleidatà, hi ha alguns concerts que es fan a l'Antares, n'hi ha un que es fa a l'Auditori, i concretament aquest diumenge, que és el concert inicial, es farà al Castell del Remei, perquè es fa en col·laboració doncs, amb els cellers d'en Tomàs Cosiner, i es farà un... jo crec que estarà molt bé. Alerta que tenim un cap de setmana que comença amb la Fira de la Cervesa aquesta tarda, el Servicia i el Jazz Tardor acompanyat de vi amb moderació al Castell del Remei.
I regidor, acabarem amb una proposta que ja l'he deixat pel final intencionadament perquè me l'expliquis bé. És una primera edició, és el Festival Intangible que s'organitza des de l'Ajuntament de Lleida. Està batejat com el Festival d'Art i Tecnologia. Jo, com a friki tecnològic, doncs és una cosa que em va cridar l'atenció. M'he connectat a la web, intangible.paeria.cat. Ja és trencadora, ja és diferent, però no entenc res, Jaume. No entenc res. No que no entenc res, sinó que me l'expliquis.
Sí,
què és aquest festival?
Bé,
com neix? D'on surt?
Clar, aquest festival neix de la constatació, en primer lloc, que a Lleida tenim un ecosistema creatiu d'art i tecnologia molt ric, molt viu, i això pot venir des d'equipaments com, per exemple, la Panera, doncs, que indaga en el territori de l'art contemporani, però també amb la UDL, que té un grau específic on s'està formant la gent amb creativitat digital, però a la vegada també amb un Museu Morera, que té un fons on s'està col·leccionant, on s'està acumulant patrimoni de creació artística basada allà en tecnologies digitals, amb la constatació també que tenim iniciatives privades, per exemple, com la Fundació Soriguer, que també està indagant en aquest territori, a la vegada que tenim molta gent jove interessada en la tecnologia i en l'aplicació artística de la tecnologia, i aleshores vam començar a fer bullir l'olla assessorant-nos doncs, amb professionals de l'àmbit per veure com podíem donar forma i en aquest cas transformant-ho en un festival on poguessin conviure i entrecreuar-se tots aquests àmbits.
Poca broma, perquè aglutinar tota la gent i institucions que has dit
sí.
És una feinada.
És una feinada, però és que tothom...
Amable, eh?
Molt, vull dir, va ser molt fàcil asseure'ns i posar-se tothom d'acord, perquè tothom va veure que era un camp que calia explorar i que calia potenciar. I el que fem en aquesta primera edició és... procurar relligar tots aquests àmbits, no només des del punt de vista, que també ho serà, des d'un punt de vista, diguem-ne, més de pensament o acadèmic, perquè es parlaran dels NFTs, de l'aplicació d'algoritmes a la creació, intel·ligència artificial, etc., sinó també transformar-ho o portar-ho també cap a l'espai públic, cap a la vessant pública, amb mappings, per exemple, doncs, que hauran treballat des d'aquest grau de la UDL de creació digital. Aprofitarem, faig l'avançada també, que coincidim amb el 40è aniversari de les inundacions que hi van haver en aquesta ciutat.
Sí, el 82.
Sí, sí. I aleshores hem buscat allò com un fil conductor a través de l'aigua i d'aquestes inundacions, i hi haurà un mapping dedicat en aquesta qüestió. I tot això, doncs, des d'un punt de vista artístic, ho capitaneja l'Antoni Pinent, doncs, que és una figura lleidatana. Tots aquests lleidatans que tenim, il·lustres, que voltant pel món i aglutinant aquest coneixement en el món de l'art contemporani i de la creació artística digital, que va ser la persona que vam posar al davant per dissenyar aquest festival, i amb aportacions de tots aquests àmbits de Lleida que t'he dit, i l'ERNA també hi participa. Volem això, formació, pensament, creativitat, i bé, pensem que serà un festival de referència a futur.
No cal que espereu molt, perquè això comença ja la setmana vinent, dijous, fins al diumenge de l'altre, fins al 6 de novembre.
Exacte.
Jo, Jaume, ara ja m'has deixat amb ganes. No, i crec que és el més important.
Sí,
és una primera edició, ningú sabem que hi trobarem, però el que ens ha explicat ara el regidor
jo crec, per mi, jo no crec que falti a cap o a les que la meva agenda em permeti. Crec que és un intangible, aquest festival de nova creació. Crec que omple un espai que no existia. Aquesta aglutinació de les noves tecnologies amb l'art i la cultura. És curiós, ho dic perquè convivim i en parlem sempre de les noves tecnologies, però, escolta, anem a treure'n un profit, també, que a vegades les critiquem immerescudament, perquè al final la nova tecnologia no és res dolent, sinó és l'ús que en fas, no? Intangible, 27 d'octubre fins al 6 de novembre. Us dono a la web intangible.paeria.cat. Allí us podeu connectar i ho trobareu tot, intangible.paeria.cat. Ja veieu, que hem parlat amb el regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica, el Jaume Rutllant, amb propostes molt atractives. Potser el que diré ara està molt vist ja, però que ens ho hem de creure, que a Lleida podem fer coses molt maques. I de fet es fan, El que passa és que a vegades o no ens assabentem, o ens assabentem i ens fa mandra d'en els llocs. Doncs menys mandra, més coneixement i participar. Veure-ho, anar als llocs i viure-ho, que jo crec que és l'important. A més, tota la gent que treballeu pensant i programant coses es fa perquè vingui la gent, perquè la gent no gaudeixi. Si es queden al final les activitats buides no té cap mena de gràcia. La feina s'ha fet igual, però no té cap mena de gràcia. Jaume Rutllant, escolta, que ha estat un plaer que estiguis avui aquí en directe als nostres estudis, a la cadena COPE, doncs, i gràcies per venir.
Molt agraït que m'hàgiu convidat i poder explicar totes aquestes coses bones i boniques.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
A part, si ja cap a les 2 de la tarda, saps que és divendres, portes d'un nou cap de setmana, i ara aquesta sintonia ja ens diu que comença l'Espai Groc. I no sé si per primera vegada aquesta temporada, però als estudis i amb les tres titulars. Ara no tinc memòria, tampoc fa tant temps que hem començat, fa mes i mig, una mica més. Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Imagina que anava a dubtar i tot, eh? I Maribel Tos, directora del CaixaForum a Lleida. Què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Potser sí, que és el primer divendres que us veieu.
No,
el segon.
No.
O sigui, el primer em vau venir i a partir d'aquí ens ha anat... Ha sigut ja anar fent agendes i anar fent històries, però la informació ens ha arribat sempre, les coses com siguin. Molt bé, doncs tenim un nou cap de setmana per endavant de propostes. El vinent és una mica més complicat. No sé, ja m'ho direu si a nivell de programadores es té en compte això, perquè el de la setmana vinent és el d'abans de la Castanyada i tots anys aquestes històries. Però això serà l'altre, aquest. Anem a aquest, Antònia.
Bueno, nosaltres seguim amb activitats a la biblioteca.
Heu fet ja els tallers de les fake news i tot això?
Estamos en ello, que diuen. I la setmana que ve fem els tallers de la biblioteca al mòbil, val? Per aprendre a fer funcionar tot el tema de consulta de catàlegs, préstecs, renovacions, la plataforma digital.
Molt bé.
I el que sí que tenim és la setmana que ve diverses xerrades. Comencem el dilluns amb una xerrada organitzada per l'associació ÀSPID, de paraplègics i discapacitats físics de Lleida, que és com hauria de ser la rehabilitació en les persones afectades per dany cerebral. És una xerrada sobre la importància i les evidències de la neurorehabilitació en el dany cerebral a càrrec de la doctora Olga Gelong. És una, bueno, és una línia de xerrades que sempre intentem anar acollint a la biblioteca. El dimarts tenim una hora del conte, però que ja no la comento perquè ho tenim ple.
Està plena, ja. Llavors, qui us la fa?
La fa Teia Monet, i és una hora que penso de compte que serà molt maca, que es diu Magicarum. És un espectacle de màgia sense paraules que en el seu moment es va crear o es va adreçar al moment que, que van fer aquest primer encàrrec als nens d'Ucraïna que arribaven i que no entenien l'idioma. Mm-hmm. El que passa que és universal i bueno, nosaltres la tenim ara per tots els nens i nenes, però una mica en el seu moment la cosa inicial va ser aquesta, no? Per donar la benvinguda a aquests nens i que es trobessin a gust a les biblioteques.
Bueno, això està a ple i evidentment té un aforament. Us ho dic perquè si a les properes edicions no heu d'arribar tard, doncs a bibliotecalleida.gencat.cat, allí teniu...
La propera hora del conte serà el 15 de novembre.
Molt bé.
Llavors, una setmana abans obrim les inscripcions. El dimecres fem una trobada, també nosaltres a la biblioteca tenim el projecte La lectura t'acompanya, que anem de la mà d'amics de l'Associació Amics de la Gent Gran i de Creu Roja de Lleida. És un projecte que vam iniciar l'any passat, que apropa la lectura a les persones amb dificultat de mobilitat i que estan a casa seva. Llavors, per mitjà d'aquestes dues entitats tenim, hi ha una sèrie de voluntaris que venen a buscar documents a la biblioteca i els porten a les llars d'aquestes persones i poden o simplement deixar el material o a vegades els hi fan lectura en veu alta. Ara, aquest dimecres, fem una trobada per a tornar a recordar el projecte i si hi ha nous voluntaris que es vulguin apuntar, que diguin, pues mira, jo dedico 2 hores al mes o 2 hores cada 15 dies i per mitjà d'una d'aquestes dues entitats, doncs això, aniré a casa d'una persona gran, em dirà els llibres que vol, si li fa falta una revista o que li fa gràcia i li portarà a casa. I el que sí que fem després és una formació per a aquestes persones, que la farem el mes de novembre, que és un taller de lectura en veu alta. Les persones, els voluntaris que vulguin, els hi fem una formació que ens la fa Alba Mascarella, l'any passat ens la va fer i és, bueno, és molt maca i és molt... t'anima molt a fer la lectura en veu alta.
Uh-huh.
És un projecte que com a biblioteca, bueno, el volem anar potenciant.
Però això perquè ho facis tu a casa.
Sí, sí, tu agafes, vens a la... Tu estàs...
Com a que quede més, no?, si tu llegeixes en veu alta.
També, bueno, hi ha teories. Abans la lectura era tot en veu alta. Va, no sé en quin segle va ser que es va començar a llegir en veu interior, d'alguna forma, mm-hmm. Però començament tota la lectura era en veu alta. No existia la lectura sense veu.
Ah, caram.
Mm-hmm. Després, el dijous, tenim la tercera xerrada d'un cicle que està tinguent, bueno, molt bona acceptació, i la veritat és que ahir vam tenir la segona, i és que és una passada, que és les xerrades post-scriptum, la imatge després de la paraula. Ens la fa el divulgador d'art, Miquel del Pozo, ell és arquitecte i divulgador d'art, que més col·labora amb molts mitjans de comunicació i amb museus, i fa tot d'unes xerrades en les quals relaciona obres d'art. Ahir, per exemple, ens va parlar de la Venus de Botticelli, d'on poden haver l'autor, el pintor, en quines obres s'ha inspirat per a fer aquesta obra pictòrica. I, a més, amb relacions tan curioses com que va acabar sortint la imatge de la Marilyn Monroe al metro de Nova York aixecant-se-li les faldilles, perquè parlava de l'aire que fan els pintors, que introdueixen el concepte de l'aire a les pintures, o vam acabar amb una imatge de la Úrsula Andrews sortint del mar a la pel·lícula del James Bond.
Oh,
vull dir, la veritat és que són xerrades culturals, però amb un nivell de divulgació que fa que, bueno, que te va passant l'estona i no te n'adones. I el dijous que ve tenim la darrera trobada. I només ja per acabar, tenim obertes les inscripcions amb un taller de bibliotrailers que fem adreçat a joves de 12 a 15 anys, que és un taller també de petit format, serà la tarda del dia 28 d'octubre, i és per als joves que tinguin ganes de que els agradi la lectura i que vulguin fer ells un bibliotrailer, que a més el poden presentar al concurs de bibliotrailers que organitza la biblioteca, el Servei de Biblioteca, juntament amb la UOC. Ah. Llavors, bueno, d'alguna forma aglutina els dos temes, la lectura i l'audiovisual.
Tot el que sigui anar amb el mòbil i fer coses amb el mòbil, sí. Ja saps que hi ha una franja d'edat que no et dirà que no.
Per això.
Ara, si a més aconseguim que llegeixin, doncs ja està.
Bueno, el bibliotailer, la gràcia és aquesta, no?, que tu, per mitjà del mòbil, estàs fent difusió d'un llibre que t'ha agradat.
Veus que bé. Gràcies, Antònia.
A vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem cap a Blondela, cap al Caixa Fòrum, perquè amb la Maribel Tos ja hem de parlar d'una activitat de cara al cap de setmana. Després recordarem el tema de Pixar, però és que estava llegint ara i m'estava recordant d'aquesta activitat musical que teniu al Caixa Fòrum.
Efectivament, aquest espectacle familiar que demà tenim a les 6 de la tarda, que porta per títol clar La teva cançó, i que és un espectacle adreçat als més petits de la família, no? Concretament als nens de 0 a 5 anys. I és un espectacle que està centrat en el so que fan els nadons i que utilitzen els diversos sons per comunicar-se. Mm-hmm. Va dir que és un espectacle doncs molt bonic, molt, molt maco, i que vam tenir doncs l'oportunitat de gaudir-lo ja la setmana passada, el dissabte passat, amb un èxit important de públic, i que aquest dissabte doncs tornem doncs a repetir. Aquest espectacle doncs el realitza doncs la companyia Inspira. Val a dir que va guanyar el premi FETEN, va guanyar un premi FETEN en l'any 2020, no? I bé, sí que m'agradaria doncs recomanar a aquelles persones que ara ens estan escoltant que si realment doncs tenen ganes de venir, doncs que s'afanyin a comprar doncs les entrades a través doncs de la web, o bé presencialment al Caixa Fòrum, perquè ja en queden de ben poques.
És una activitat que tenia dos dates. La primera va ser tot un èxit la setmana passada, però és que la setmana passada parlàvem que aquesta segona data, la de demà dissabte, ull que tindrà una afluència també de rècord, eh? Per tant, aneu ja a caixaforum.org/Lleida i busqueu les entrades, o si passeu per la zona de Blondel, entreu i compreu les entrades. El clar, és musical, és familiar, eh?
Un espectacle familiar, sí, sí. Clar, La teva cançó, i què vol dir clar? Clar vol dir cantar. Això, en una de les llengües que es parlen a la Vall del Rif. Val a dir que és una de les llengües que té una antiguitat doncs considerable, i bé, és un espectacle doncs pensat doncs pels més petits de la família, no? De 0 a 5 anys.
Molt bé. Anem a parlar de dues coses. El cicle d'art
dilluns que ve, concretament doncs a les 7 de la tarda, arribem a l'última cita del cicle que hem estat duent a terme durant 5 dilluns consecutius, que porta per títol L'art al cinema. En aquesta ocasió doncs tindrem la oportunitat de gaudir d'un gran documental que porta per títol Gauguin en Tahití, Paraíso Perdido, i prèviament doncs tindrem l'oportunitat d'escoltar doncs la presentació que ens oferirà Oriol Bosch, que és conservador del Museu Morera, que ens presentarà doncs aquest magnífic documental que ens farà viatjar literalment a la Polinèsia, a Tahití, a les Illes Marqueses, és a dir, aquells llocs que van ser els llocs fonamentals que van inspirar doncs a Gauguin i que el van convertir en un gran pintor de la modernitat, no? Mm-hmm. Arribem doncs com deia doncs a l'última cita, perquè durant 5 dilluns hem presentat 5 documentals en els quals han abordat doncs grans artistes de la història de l'art, i arribem doncs aquest dilluns amb el documental dedicat a Gauguin.
I la setmana vinent, si volem anar al cinema al matí, podem anar al Caixa Fòrum?
Podem anar al Caixa Fòrum, i aquest dimecres...
Dimecres al matí, eh?
Dimecres al matí, a 11:15, tindrem la segona sessió del cicle Matinals de Cinema, que val a dir que és un dels cicles, doncs, jo m'atreveria a dir, doncs, més vells amb B alta i B baixa.
És icònic per mi, sí, pel Caixa Fòrum a Lleida.
Sí, sí, de Caixa Fòrum Lleida. Enguany, si no em fallen els comptes, en celebrem doncs la 17a doncs edició.
Imagina't.
I bé, doncs és aquesta possibilitat que oferim de plantejar o de programar doncs cinema els dimecres al matí a 11:15. Però no solament aquesta activitat es redueix a la projecció d'una pel·lícula, sinó que prèviament tenim amb Marcelí Borrell, que és crític de cinema i pedagog, que presenta doncs la projecció, i en aquest cas doncs aquest dimecres tindrem la projecció Gaza Mon Amour, que és una història d'amor molt bonica, situada a la Palestina.
Fa molts anys, no? Sí. El Marcelí.
Fa molts anys.
O sigui, ho va iniciar ell, també?
Sí, ho va iniciar ell. Sempre ha estat ell el que ha presentat doncs, totes aquesta selecció acurada de projeccions que integren les edicions de matinals de cinema. De fet, la tria és... ell n'és l'autor. I bé,
continueu fent-lo, perquè quan ens jubilem ja podrem dir.
No, però al final la gràcia és trobar una persona que visqui aquestes activitats i si volqui, no?
Sí, sí, aquesta és la clau, no? Marcelí Borrell presenta doncs, la projecció, però a l'acabar s'enceta doncs, un diàleg molt interessant, que de vegades doncs, porta doncs, allò a camins inesperats.
Clar, si aneu a caixafon.org/Lleida... us adonareu, t'ho dic, perquè si teniu gent jove a casa, que ja en parlarem la setmana vinent, però perquè no et quedi sense, que dissabte de l'altra setmana ja Los Increïbles.
Los Increïbles.
I clar, tornar-ho a veure en pantalla gran torna a ser magnífica.
En pantalla gran i també en versió original subtitulada al castellà, que és Los Increïbles. Pues és una producció doncs, de la factoria Pixar i és una activitat paral·lela en el marc de l'exposició Pixar, Construint Personatges, que és l'exposició que es pot visitar doncs, a Caixa Fòrum Lleida fins al dia 26 de febrer, i que la veritat, ara precisament ho comentàvem doncs, amb l'Antònia i la Puri, que n'estem molt contents perquè doncs, el públic de Lleida i del territori doncs, ens ha fet una confiança doncs, acèrrima doncs, en aquesta exposició. No? Diàriament estem atenent doncs, moltes escoles que fan la visita guiada al cap de setmana tenim moltes famílies que visiten l'exposició. Francament, doncs, estem molt contents amb aquesta arrencada de temporada de Caixa Fòrum Lleida.
És que, clar, al final Pixar crida molt i també ha estat un punt revulsiu al cinema d'animació totalment. Anem a recordar, l'exposició de Pixar la teniu fixa, podem anar a visitar de manera lliure i gratuïta, però els caps de setmana
tenim dues peculiaritats importants. No, la primera és que cada dissabte a 6:45 del vespre tenim la visita guiada adreçada al públic general, però també en aquells períodes de màxima afluència de l'exposició, això vol dir dissabte al matí de 12 a 2, dissabte a la tarda de 6 a 8 i diumenge al matí de 12 a 2, a la sala d'exposicions hi ha un educador al qual doncs, el públic s'hi pot adreçar per fer-li doncs, aquelles qüestions...
Cada dia.
Sí,
demà i diumenge, vaja.
I ahir també va entendre.
I ahir també, és veritat. Sí, ahir la Mariona Escoda i l'Antoni Tolmos, que ens ho va explicar la Rosa Gor la setmana passada. I ens va explicar d'on es coneixien i la història.
Sí, va quedar molt bonic, un espectacle, jo penso, un bombonet.
Vinculats molt estretament amb l'auditori, aquesta també és la gràcia.
Sí, sí.
Això va ser ahir, anem de cara al cap de setmana, dissabte a 6:45 de la tarda i diumenge a 7:00 PM, per tant, els dos dies a la tarda. Ho teniu a auditorienricgranados.cat i, si no, a la temporadalleida.cat. Demà dissabte, la festa de la Nora amb la Big Band de Granollers.
De Granollers, sí. Aquí...
Què és una Big Band?
Una Big Band, doncs, és una formació de vent, que és més petita que la banda i que normalment toca música més moderna, és més tipus jazzístic, no? L'estil que fan. I, doncs, en aquest cas ens presenten aquesta formació, però enfocat als nens. La Nora és un personatge animat que està dins de l'espectacle i que va passant diferents estils de música que interpreten les big bands, com per exemple, doncs, no sé, músiques d'Amèrica del Nord, de l'Est, músiques llatines, músiques orientals, amb la qual els nens aniran veient a través d'un fil conductor d'aquesta nena, la Nora, tots aquests estils musicals.
De què estàs dient? Els nens està recomanat a partir de 3 anys,
sí, eh? Sí, sí, curiosament és a partir de 3 anys.
3, 5 anys, família.
A veure, jo tinc un net d'un any i mig i a l'Alexa li demana cançons, allò que sabem el que vol, no? I ell sap el que vol.
Imagina't.
I no és solament les cançons típiques tradicionals de casa, sinó que volen cançons amb ritme, no? diferents.
Home, ja entenc que si ho estan recomanant a partir d'aquesta edat, ja ho han pensat, com bé dius, amb una línia argumental i una manera de fer que sigui atractiu.
Aquesta formació té molta experiència en espectacles infantils, musicals, que no és tan fàcil trobar. O sigui, moltes vegades en espectacles infantils teatrals pots trobar que acompanyen amb música, però que el protagonista sigui la música es fa més difícil.
Bueno, això és demà, Demà a 6:45 de la tarda. Escolta, és havent berenat, us n'aneu cap a l'auditori. És una altra d'aquelles cites en les que podem iniciar els petits de casa per visitar l'auditori. I, a més, sortim cantants, segur. La temporada de Lleida.cat podeu accedir a l'espectacle i comprar les vostres entrades.
Recordem que les famílies tenen un abonament de 4 al 50%.
Ah, sí, és veritat.
Això és interessant perquè llavors el preu no sigui
un impediment. Molt bé. I després, diumenge, diumenge a les 7 de la tarda... A veure, aquesta és per totes les edats igualment, però sí. Ja suposo que a partir de certa edat, cap amunt. La primera de Mahler.
Sí.
O sigui, la primera de Mahler és el primer que va composar, aquest
senyor?
No,
és la primera sinfonia.
Bueno, la primera sinfonia
que va escriure, sí. Em sembla que tenia uns 24 anys quan
24 anys?
Sí.
Sí que començaven d'hora?
Sí.
Molt d'hora començaven.
Sí. Ella, a més, era director d'orquestra i que a la seva època era el que estava més reconegut. No?
Espera, jo aprofito que tinc a la Puriquina. A veure, Mahler, en quina època, amb quins músics que coneixem va coincidir, en quina època va créixer? I a on?
A finals de segle. O sigui, ell era segle XIX.
Ahà.
I és postromàntic. És postromàntic d'estil, o sigui que ja el romanticisme, ell ja comença a destruir, d'alguna manera a desfer el que eren les formes musicals clàssiques o tradicionals, no? Per exemple, aquesta sinfonia, doncs, la va escriure i no va fer, lo típic amb una sinfonia és tenir tres moviments, en aquest cas, doncs, va escriure sis moviments diferents i malgrat tot un lo va treure, perquè després de la primera estrena la gent no va entendre res del que havia escrit, era gent molt conservadora,
era massa trencador.
I era massa trencador. Llavors va eliminar un moviment, després, o sigui que amb diferents estrenes que va fer en diferents llocs d'Europa i d'Estats Units, doncs va anar donant-li forma fins que va quedar com actualment la coneixem.
Bueno.
Jo penso que avui en dia Mahler és un dels grans músics, com ho és Beethoven, i aquesta és una de les sinfonies que s'interpreten més. Hi ha una discussió de si s'interpreta més la sinfonia número 1 o la número 5. I estan allí, no?
Aneu a veure les dues i ja s'ha acabat la discussió.
Sí, la veritat és que m'agradaria comentar, doncs, que Mahler deia una frase que m'agradava molt. Una sinfonia ha de ser el món, ha d'abastar-ho tot. Jo penso que en aquesta sinfonia abasta el seu món personal i ell va tenir, per exemple, hi ha una marxa fúnebre. Pensem que ell va tenir en l'àmbit familiar bastants problemes. Per exemple, van morir 8 germans seus.
Caram!
O sigui que en diferents moments. Amb la seva dona, Alma Mahler, que és super reconegudíssima avui en dia, però que fa anys no era tan coneguda, ara que s'està reivindicant la figura de la dona, doncs és diferent. Alma Mahler era una dona molt intel·ligent, músic, editora, compositora, i tenia...
Tu dius perquè en el seu moment devia ser anònima total.
Clar, moltes vegades passaven coses que les presentaven els marits.
Mira, dimecres a la tertúlia en veu de dona explicava que al CaixaForum vaien a veure una exposició on reivindicaven les inventores, les dones inventores i els seus invents, que en el seu moment fins i tot havien donat nom o als seus marits, o als seus pares, o als seus germans.
Germans, en Fanny Mendelssohn, per exemple.
O anònims. Mentre no fiquis el nom d'una dona, era tremendo. Em va agradar molt aquella exposició i ara, escoltant-te tu, i he tornat a pensar.
Sí. Pues ella tenia uns 20 anys, 19-20 anys menys que Mahler.
Menys?
Menys. I Mahler un dia, llegint una carta, pues, va descobrir que la seva dona pues, tenia aventures amb una altra persona, no? Amb la qual ell també va tenir uns moments de crisi molt accentuats, fins i tot va anar a la consulta del doctor Freud. O sigui que sí, que estava en aquella època, estava ja...
Home, potser la diferència d'edat potser era un problema, però vaja, ara no els jutjarem ara.
Aleshores, aquests diferents moviments de la sinfonia, nosaltres podem entendre molt bé, si coneixem la seva vida, aquests moments que representen el seu món personal.
Molt bé. Que hi ha moltes entrades venudes, que és un d'aquests concerts que també no ens els perdem. Diumenge a les 7.
És un concert que teníem programat la temporada passada, a principis d'any, però que, per culpa del Covid, vam haver d'ajornar a la tarda.
Què és això del Covid? Ja no en parlem, si us fixeu, tot i que n'hi ha, n'hi ha. Sí. Però, afortunadament, potser ja no en parlem tant. Mm.
I una altra curiositat és que no solament actuen els músics de l'orquestra habituals, sinó que aquí també s'ha convidat a alguns dels alumnes dels conservatoris lleidatans més avantatjats, de Cervera, de l'intèrpret i del Conservatori de Lleida, els tres conservatoris que tenim avui en dia, i llavors, perquè és una plantilla molt gran, i a part de ser una plantilla molt gran, doncs per a ells és una gran experiència el poder estar tocant i actuant ja amb mestres que tenen ells al costat.
Això és com els futbolistes, la canalla, que els cridin un dia a entrenar amb el primer equip del Barça o de l'Espanyol, o escolta, és tota una experiència. Diumenge a les 7, a la temporada Lleida.cat o auditorienricgranados.cat, allí podeu comprar les vostres entrades. Són d'aquests concerts que no ens hem de perdre. Dissabte pels més petits, diumenge, bueno, per tothom, pels amants de la música clàssica. Puri Terrado, Maribel Tost i Antònia Capdevila, com sempre, un plaer. Gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies. Bon cap de setmana.
I nosaltres, que busquem senyals horaris, arribem a les 2, sóc el Ricard Álvarez. Escolta, tu igual, que tinguis bon cap de setmana, aprofita, ves on vulguis, on puguis, i dilluns, si cal, m'ho expliques. Però ens tornem a escoltar dilluns a les 12:20. Fins llavors, cuida't.